Són les 8 del matí. Bon dia i remullat dia des de Pals, Albert.
Bon dia i precaució amb la pluja. Al llarg del dia haurà d'anar fluixant, però encara es poden produir ruixats localment intensos a primeres hores del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Llegeixo el comunicat que Ràdio Capital ha publicat al seu web en adhesió al comunicat conjunt dels professionals de la informació davant de les agressions rebudes durant les protestes com a conseqüència de la sentència del procés d'aquests dies. Diu així: davant l'allau d'agressions que els i les periodistes estem patint els darrers dies, volem advertir a la ciutadania que s'estan vulnerant els seus drets. La nostra insistent i reiterada crida que s'aturin les agressions als i les professionals de la informació va molt més enllà d'una reivindicació corporativista. És un crit d'alarma davant d'un deteriorament de la llibertat d'expressió i de la llibertat de premsa. El periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per formar-se un criteri sobre els afers públics de manera lliure. Cada vegada que algú obstaculitza la feina d'un periodista està atemptant contra el sistema democràtic. La xifra de gairebé 65 periodistes, segons els darrers recomptes, víctimes d'agressions mentre feien la seva feina, és absolutament intolerable. Rebutgem totes i cadascuna d'aquestes accions, vinguin d'on vinguin, perquè suposen un atac al dret de la informació de la ciutadania. Fem notar, però, que són especialment greus quan provenen de servidors públics. Per aquests motius, les entitats sotassignades reprovem especialment l'actuació dels cossos policials, tant dels Mossos com de la Policia Nacional. La majoria dels informadors agredits anaven perfectament identificats com a tals, amb la corresponent armilla o braçalet taronja. L'arbitrarietat de moltes accions policials fa pensar que aquestes agressions tenen com a objectiu intimidar els periodistes per allunyar-los dels llocs on es produeixen els fets i evitar testimonis dels abusos que puguin cometre. 2. Reclamem tant a la Conselleria d'Interior com al Ministeri Espanyol que investiguin els fets i depurin les responsabilitats que s'escaiguin. Així mateix exigim que des de les respectives administracions s'impulsin les actuacions suficients per garantir que els professionals de la informació podran treballar al carrer sense traves i fer la seva feina sense patir per la seva seguretat. Les entitats sotassignades ens oferim per formar els cossos policials sobre les obligacions dels funcionaris públics de garantir el dret a la informació de la ciutadania per evitar aquestes situacions que es puguin tornar a repetir. 3. Reprovem encara més, amb més èmfasi, la detenció de què va ser objecte un company per part d'agents de la Policia Nacional totalment inadmissible, tant en les formes com que aquests agents van tractar el company com en el fons, és a dir, per haver-la realitzat. 4. Demanem al conjunt de la ciutadania i als participants en manifestacions i protestes que respectin la nostra feina per poder garantir els seus drets democràtics a la informació. Els professionals no són més que la resta de la ciutadania i desitgem que totes les mobilitzacions siguin pacífiques i que ningú sigui objecte de cap acte violent. Però sabem també que a vegades això no ha estat possible i nosaltres som allà justament per poder explicar-ho a l'opinió pública. Per això demanem que es protegeixi aquesta tasca per garantir un dels drets fonamentals en democràcia com és el dret a la informació. Punt 5. Demanem als partits polítics una vegada més el respecte i el reconeixement de la nostra feina. I punt 6. Entenem que pot haver-hi persones molestes per la línia informativa d'alguns mitjans de comunicació. Aquesta línia no la decideixen els professionals que són a peu de carrer cobrint la realitat. Recordem que per queixar-se de la informació que es rep, qualsevol persona es pot adreçar al Consell de la Informació de Catalunya i també al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, si creu que una informació vulnera el codi deontològic de la professió periodística. Però la indignació que puguin sentir no es pot dirigir contra els treballadors dels mitjans que cobreixen els esdeveniments. Són les 8 del matí i 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Comencem. El temporal de fortes pluges i tempestes causa múltiples incidències i inundacions als municipis del Baix Empordà. Els bombers han rebut un centenar d'avisos per incidències derivades dels aiguats, Albert.
Així és, bon dia. D'aquests, més d'un trentena d'avisos es van produir a Palamós. Les pluges, a part d'ocasionar inundacions en baixos i carrers, també van obligar a la tarda d'ahir a interrompre la circulació a la C31. A Calonge aquest matí, per exemple, també hi ha incidències amb la xarxa elèctrica i centenars de persones estan sense servei. Protecció Civil ha declarat l'emergència del Pla Inuncat i és notícia d'última hora que recomana suspendre el transport escolar durant aquest matí.
Doncs gràcies, Albert. Ampliarem una mica més aquesta informació i sobretot farem un cop d'ull a la previsió per les properes hores meteorològica, que ara mateix és un dels principals neguits informatius, no de la comarca, sinó del país, perquè recordem que hi ha, de moment, fins a 3 morts com a conseqüència d'aquests aiguats i també alguns desapareguts al llarg i ample del país. Més notícies de casa nostra. Polèmica entre el govern i el grup municipal Som, això és a Castell d'Aro, per l'aire condicionat del futur sobre el centre cívic. Pedro Ruiz.
Bon dia, així és. De fet, Som ha portat el cas a la Comissió de Patrimoni i Cultura de la Generalitat perquè assegura que la normativa no permet que les màquines de climatització estiguin a la coberta. A més, diuen que fa mala imatge. El govern admet aquesta normativa i diu que els arquitectes ja han trobat una solució per la seva integració.
I l'Ajuntament de Palamós organitza visites guiades als vespres de l'1 i 2 de novembre amb motiu de la celebració de Tots Sants. Maria Monteis.
Bon dia. El consistori ha preparat visites guiades gratuïtes a l'equipament amb la voluntat de descobrir l'evolució d'aquest recinte funerari, així com la seva història. Les places per a aquesta activitat són limitades.
I l'Ajuntament de Corçà ha començat a portar a la pràctica el Consell Veïnal, una proposta del grup municipal Fem Poble, Eugènia Güell.
Bon dia. L'objectiu és acostar-se als 4 nuclis de Corçà d'una manera més directa, crear un espai de comunicació i proximitat amb els veïns i també prendre decisions més bones sobre assumptes municipals. Aquesta setmana s'ha fet la prova de foc.
I a Begú, es viatja arreu del món amb la segona trobada de Post-Crossing Gerard.
Bon dia, una trentena de persones van participar al Post-Crossing celebrat aquest cap de setmana a Begú per segona vegada amb participants arribats d'arreu del món.
Doncs aquest diumenge es van vendre fins a 5 tones de pomes a Ullà.
Va ser motiu de la 13a edició de la Fira de la Poma aquest any amb les activitats de sempre, però també plena de novetats.
I el Consell de la Gent Gran de Palafrugell inaugura una nova aula d'informàtica.
Aquesta aula compta amb un total de 20 ordinadors, un d'ells portàtil i un projector. La sala estarà oberta 2 dies a la setmana.
Doncs aquest és el resum de les notícies que us explicarem, però tal com dèiem, hi ha ara mateix focus informatiu de la jornada. El situem a la previsió del temps. Primer fent un repàs d'afectacions a primera hora. I vaja, detalla'ns-ho més, Albert.
Així és, Miquel, perquè comentàvem que Protecció Civil ha declarat, de fet, l'estat d'emergència per al Pla Inuncat, i això vol dir que s'han de prendre certes mesures i precaucions, entre d'elles afecta el transport escolar, i ha demanat Protecció Civil al Consell Comarcal també del Baix Empordà que suspengui, o que si més no li recomana que suspengui el transport escolar aquest matí fins que les pluges passin. I és que també hi ha afectacions amb els usuaris de la xarxa elèctrica. Al llarg de la matinada hi ha hagut tempestes i aquest matí encara hi ha afectacions. De moment es centren sobretot al municipi de Calonge, però també han afectat els talls de llum a Sant Antoni de Calonge, a la Bisbal d'Empordà, a Ullà i a Torroella de Montgrí. Hem de parlar també de petites inundacions o grans inundacions en alguns carrers, podríem dir, que fins i tot ahir a la tarda van obligar a tallar el trànsit a la C31 a Calonge en direcció cap a la Bisbal.
De fet, també, Albert, al nostre web es pot veure un recull de vídeos amb imatges i amb vídeos d'aquests carrers inundats a la comarca. Hi ha alguns carrers que, vaja, són una mica esfereïdors.
Sí, hi ha un recull també de les afectacions també als municipis. Van poder veure imatges d'edificis públics, per exemple, a la biblioteca de la Bisbal d'Empordà, que estava també inundada, i altres comerços també a Palamós. Sobretot va ser un dels municipis que va rebre el patac d'aigua que va caure a quarts de 5 de la tarda, entre les 4 i les 5, molt, molt afectat, amb múltiples múltiples comerços també afectats, el mercat de Palamós també inundat van poder veure. Una altra cosa destacable que podríem dir és, o que ens hem d'estar pendents les properes hores, és que això encara no ha acabat, li queda una última fuetada que ha d'arribar i afectar encara està entrant pel sud de la comarca ara mateix, és una línia de tempestes que ens acabarà de creuar. Aquestes tempestes, quan ens acabin de creuar, llavors el temporal anirà a la baixa i al llarg de la resta de dia poden haver-hi precipitacions, però serien més de caràcter feble, dispers, no serien tan virulentes.
Albert, això que estem vivint és una dana o és una llevantada de les de tota la vida?
És una combinació de les dues coses. Per una banda, hi ha una baixa en superfície que impulsa vents de component. Ahir van començar nord, nord-est, passant a vents de llevant. De tota la matinada hi ha hagut aquests vents més allevantats, però no és una llevantada típica, perquè les llevantades són de fer ploure molta estona, però amb una intensitat moderada baixa, no molt alta. En canvi, hem tingut tempestes. Per què hem tingut tempestes? Comentaves dana. Una dana és una depressió aïllada a nivells alts de l'atmosfera, vol dir aire fred a dalt de l'atmosfera. I què provoca aquest aire fred? Que hi hagi tempestes, creixement de tempestes. Llavors, s'ha barrejat en superfície una component que seria de llevant, podríem dir, i en alçada aire fred que fa créixer aquestes tempestes. Per això, de fet, una característica important és que s'han superat, ahir, per exemple, a Torroella de Montgrí, van caure més de 40 litres en tan sols mitja hora, quan els pronòstics eren de que superessin els 100 litres al llarg del dia, que ha passat. De fet, ja porten en tot l'episodi més de 180 litres a Torroella, però les intensitats que es preveien eren fortes, però que podien superar els 20 litres en mitja hora, però finalment es va superar el llindar dels 40 litres en mitja hora.
Es podem establir algun tipus de paral·lelisme entre això que ha passat i l'escalfament global, o és propi de l'època de l'any i, per tant, no cal fer-ne més escarafalls?
No. En aquest cas és una situació força típica. De fet, entre finals d'estiu, octubre, quan encara el mar Mediterrani és força, força calent. A més, és molt típica la situació aquesta d'aire fred en alçada que pot arribar. Ho vam veure com va passar a València, Múrcia, fa un mes, fa cosa d'un mes. No ho relacionem amb el canvi climàtic. En tot cas, es pot relacionar la seva freqüència, és a dir, que siguin més freqüents i més violents amb el canvi climàtic, perquè si tenim, per exemple, aquest aire humit que arriba del Mediterrani, si és més calent l'aigua en superfície, més humitat pot arribar i més poden arribar a desenvolupar-se, o més persistents poden ser aquestes precipitacions. Però de moment és així puntualment costa molt discernir un episodi meteorològic, relacionar-ho amb el canvi climàtic.
Doncs, Albert Aparicio, gràcies, i vaja, tornarem a parlar amb tu per fer un últim repàs, aviam si hi ha alguna evolució justa quan faltin allò un parell de minuts per acabar el programa. Gràcies i fins després.
Perfecte, Miquel. Només recordar això, atents a les properes hores, immediates hores, que hi ha una última línia de tempestes que escombrarà la comarca.
Gràcies, Albert. Tothom alerta per aquest episodi de pluges. 8 i 12 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
I aquest dimecres ens posem romàntics per recuperar una peça dels Chicago. If You Leave Me Now, que hem triat avui com a cançó del dia, però Marc Clapés, per quin motiu l'hem triat?
Doncs mira, perquè just un 23 d'octubre aquesta preciosa balada va aconseguir liderar la llista dels Estats Units, i és una bona excusa per relaxar-nos una mica abans de saber les notícies del dia. Som-hi!
If You Leave Me Now, cançó que, com ens explicava en Marc, un 23 d'octubre aconseguia liderar les llistes als Estats Units. I és al mateix temps una cançó que aquí a casa nostra també va aconseguir un èxit notable. Cançó del dia d'avui dimecres 23 d'octubre del 2019. Ara farem una petita pausa i tornem de seguida amb el relat informatiu de la comarca.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Un quart i dos minuts de 9 del matí.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
El grup municipal SOM porta a la Comissió de Patrimoni i Cultura de la Generalitat l'aire condicionat de la seu del futur centre cívic a Castell d'Aro. Afirmen que contravé la normativa i que causa mala imatge, Pedro Ruiz.
Exacte, diuen que aquestes màquines col·locades a la coberta no s'ajustarien a la protecció que s'indica en considerar-se un bé cultural d'interès nacional. El seu portaveu, Adrià Taulé, ha explicat a Ràdio Capital que van advertir els serveis tècnics i a l'alcalde que s'havia d'explorar una solució. De fet, diu que aquesta acció lliga amb el que van prometre a la seva campanya electoral, que és que volen protegir la imatge del nucli medieval de Castell d'Aro. Escoltem Taulé.
Per això, nosaltres, quan hem vist col·locats els sistemes d'aire condicionat, vam procedir a parlar amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Platja d'Aro i amb el seu alcalde, que és el màxim responsable, per poder buscar una solució alternativa entre tots per aquests aires desapareixessin de la coberta, ja que embruten el paisatge i fan que aquest centre cívic s'assembli molt més a una nau industrial.
El líder de SOM també ha advertit que arribaran fins al fons de la qüestió, contemplant via judicial si es donés el cas. Per Tauler s'ha de protegir el patrimoni i afirma que si ho hagués fet qualsevol veí, hauria estat obligat a restituir aquesta acció.
Escoltat el que opina l'oposició, però quina és l'opinió que en té o quina versió en té el govern al respecte, Pedro?
Doncs el govern admet que les directrius de la comissió no permeten situar l'aire condicionat a la coberta, però explica que ja han trobat una via per arreglar-ho. La regidora d'Urbanisme, Montse Rovira, ha declarat a Ràdio Capital que l'equip d'arquitectes ja ha planificat un seguit de solucions per aconseguir harmonitzar i integrar la maquinària al conjunt d'edificacions de la zona. Rovira detalla més que estan treballant en consonància i en la línia que permet cultura, de manera que estan al dia, segons diu, del que es fa.
Els arquitectes projectistes han dissenyat un conjunt de solucions que fan que aquesta maquinària quedi absolutament integrada en el conjunt de les edificacions que hi ha al voltant de l'edifici, integrat en la plaça, de manera que no hi hagi cap mena d'impacte visual. Per tant, es tracta d'una resposta / proposta tècnica que es dona a un requeriment tècnic i així s'està treballant conjuntament amb el Departament de Cultura.
La reunió per resoldre el tema s'efectuarà el proper mes de novembre. Mentrestant, el futur centre cívic es continua construint, un projecte que, per cert, en total suma un cost d'uns 3 milions d'euros.
Gràcies, Pedro. I més equipaments. El cementiri de Palamós estarà obert els dies 1 i 2 de novembre al vespre a partir de 6:45 amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
Supermatí.
L'Ajuntament, mitjançant les àrees de patrimoni i de cementiri, han preparat diverses visites guiades a l'equipament amb la voluntat de descobrir l'evolució d'aquest recinte funerari, així com la història de diversos elements arquitectònics i artístics que se'n destaquen, Maria.
Es tracta d'una activitat gratuïta, però alhora amb limitació de places. El consistori té previst organitzar les visites projectes en dos grups de 25 persones encapçalats per dos tècnics especialistes que faran la visita guiada. Una de les persones que acompanyarà els grups és l'historiador local Gabriel Martín, que va ser responsable de la compilació de la informació necessària per a la redacció del guió de la visita després de l'encàrrec de l'Ajuntament de Palamós per organitzar aquesta activitat.
I què inclou aquest recorregut pel cementiri? En què consta aquesta activitat? Avança'ns una mica què és el que s'hi podrà veure.
Doncs amb aquestes visites el públic podrà realitzar un recorregut pel cementiri de Palamós a través de les sepultures, els panteons i els personatges que hi són enterrats, fent un viatge al passat del municipi i del mateix recinte funerari. A banda, també podran conèixer aspectes que a simple vista passen desapercebuts. L'itinerari mostrarà diversos elements arquitectònics i artístics destacats del cementiri, com la història de la creu de terme ubicada a la zona d'accés al recinte mortuori de Palamós. Tothom qui vulgui participar haurà de fer les inscripcions al Museu de la Pesca trucant al telèfon fixe o bé enviant un correu electrònic a infomuseu@palamos.cat.
Gràcies, Maria Montells. Un quart i mig de 9 del matí. I l'Ajuntament de Corçà ha començat a portar a la pràctica el Consell Veïnal. És una proposta del grup Fem Poble per acostar-se als quatre nuclis de Corçà d'una manera més directa, diuen. Aquesta setmana ja s'ha fet en un dels nuclis dels pobles, però els altres s'han hagut d'ajornar, oi que sí, Eugènia?
Exacte, queden tres nuclis més del municipi que es faran la setmana que ve a causa de les pluges d'aquests dies. Es tracta de crear una comunicació més directa amb els veïns per tenir solucions més eficients. Ens ho explica la regidora d'Educació i Acció Social, Elisabet Esteve de Anzís.
Veïnal, on és aquest? Apropar l'Ajuntament a la ciutadania i a les entitats, que sigui un espai de relació i de comunicació, sobretot això amb la idea de proximitat. I la segona gran idea o el gran objectiu és això, prendre de ser més bones decisions en tot el que són els assumptes municipals i fer una gestió municipal molt més eficient, al cap i a la fi, no?
I en aquest primer cas que es va fer a Corçà, per exemple, es va parlar de temes de seguretat, dels parcs i jardins, de la via pública, temes de ciutadania o també de les entitats.
Hi ha un tema de participació, falta com un canvi generacional dins les entitats, la difusió de les seves activitats en general i una mica una manca d'espais per les entitats. Llavors això, bueno, ens ho apuntem i podem treballar-hi.
I qui assisteix a aquests consells?
Doncs hi va l'alcalde, un regidor de cada grup municipal de l'Ajuntament, és a dir, un de Fem Poble i un de Més per Corçà, i un veí o veïna amb la funció de vincle més directe entre l'Ajuntament i el poble. Aquestes trobades es faran dues vegades l'any, una la penúltima setmana d'octubre, que és ara, i l'altra la penúltima d'abril, i cada dia en un nucli diferent. La regidora s'ha mostrat molt satisfeta i ha explicat que en aquesta primera prova hi va haver molt bon ambient i que tothom va tenir l'oportunitat de parlar i que ara doncs toca recollir conclusions i treballar amb l'equip de govern i oposició per fer noves propostes a curt i a llarg termini.
Vuit i 23 minuts, esteu escoltant el relat informatiu del Baix Empordà a través de la ràdio, en aquest especial informatiu, en aquest informatiu especial, millor dit, que fem cada dia de 8 a 9 i que es diu Supermatí. I a aquesta hora us expliquem que per segon any Begur ha acollit una trobada de post-crossing aquest dissabte passat 19. La jornada va permetre escriure centenars de postals adquirides als establiments begurencs i enviar-les als destinataris més convenients, Gerard.
Els participants van arribar de països com Finlàndia, Bèlgica, Camerun i Itàlia, a més de persones provinents de diferents punts de la Catalunya, com Lleida, Sant Celoni, Banyoles o Begur. En total es van enviar fins a 488 postals, de les quals n'hi havia d'especials dissenyades per l'edició d'enguany a Begur. Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Begur, valora molt positivament el projecte i afirma que iniciatives com aquesta ens permeten nodrir l'oferta turística de Begur de nous continguts, dinamitzar el comerç local i donar a conèixer arreu del món els atractius patrimonials del municipi. Postcrossing, que és una iniciativa particular del portuguès Paulo Magalhães, nascuda l'any 2005 i que actualment aplega més de 700.000 persones distribuïdes pels 5 continents, unes persones que ja han enviat més de 47 milions de postals. A Catalunya, concretament, hi ha prop de 1.400 postcrossers.
Gràcies, Gerard. I diumenge es van vendre 5 tones de pomes a la Fira de la Poma d'Ullà, que ja ha arribat a la seva 13a edició.
Sí, l'acte principal va ser la venda de bosses de pomes Golden, Royal Gala, Granny Smith i Red Delicious per 5 euros. Però aquest any també hi va haver novetats, com per exemple el taller de la demostració d'elaborar escultures de fusta motosserra, una exhibició de bicitrial i un contacontes de la poma a la plaça del Centre Cívic. A part d'això, com sempre, hi va haver les mateixes activitats de cada any per tota la família.
Doncs, escolta, no ens perdrem la propera edició. Jo, només per veure com s'elaboren escultures amb motosserra, ja només per això ja valdria la pena.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
8 i 26, més notícies. El Consell de la Gent Gran de Palafrugell ha inaugurat recentment un nou espai dins el seu local que es destinarà a ser una aula d'informàtica. Aquesta aula compta amb un total de 20 ordinadors, un d'ells portàtil, i a més compta també amb un projector.
D'aquesta manera, el Consell ja ha pogut programar per a les properes setmanes dos cursos i en seguirà programant segons la demanda. Els horaris de la sala durant la setmana són tots els dimecres i divendres de 6 a 7 de la tarda. El Consell de la Gent Gran de Palafrugell va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de recollir les veus, les inquietuds, els projectes i les expectatives de futur de la gent gran i de ser un interlocutor amb les institucions. Des del febrer del 2018 disposen d'un nou local situat a l'antic espai social de la Pedrera, a la plaça 11 de setembre. Amb el nou emplaçament han pogut donar resposta als seus associats i l'obertura de la nova aula informàtica n'és un exemple.
I aquesta tardor, la marca de Territori Empordà començarà a desplegar-se per l'Alt i pel Baix Empordà. L'acte oficial està previst pel proper 14 de novembre a Torroella i per tenir més detalls d'aquesta, diguem-ne, nova marca, parlem amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, en Xavier Dilmé, el que saludem. Senyor Dilmé, bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Sí, per dir alguna cosa, no sé si a nivell de Consell Comarcal, allò en algun xat intern que tinguin entre consellers, si hi ha alguna cosa que ens pugui, alguna afectació especial que ens pugui explicar arran d'aquestes pluges que han caigut.
Bé, bàsicament tot el mateix que estan donant els serveis d'emergència. Vull dir que en aquest sentit no hi ha masses novetats.
M'ha explicat que hi ha una indicació per suspendre transports escolars, eh?
Sí, correcte.
Molt bé. Bé, en qualsevol cas, vostè l'hem contactat avui per parlar d'aquesta nova marca de Territori Empordà que començarà a desplegar-se a l'Alt i al Baix Empordà. De què serveix aquesta marca? Per què servirà?
Bé, la marca jo crec que és una marca que és una marca de territori, no? És una mica una marca de donar formalitat a una cosa que ja existeix, no? Vull dir, si no estem inventant una cosa nova, creiem que, bueno, és evident que l'Empordà existeix, que és una marca que fem servir, és una marca inclús que es comercialitza, doncs, no sé, a nivell turístic, etc. I per tant es tracta de donar una mica de cobertura en aquesta realitat.
I qui pot utilitzar aquesta marca? Quin tipus de comerços? Quanta gent s'espera que s'hi adhereixi?
Bé, jo crec que la gràcia, diguem-ne, de l'invent, en certa manera, és que aquesta marca la podrà fer servir tothom que vulgui. O sigui, no hi ha una limitació de tipus d'establiment o de... Podrà ser tothom que comparteixi una sèrie, diguem-ne, nosaltres en diguem de valors, que poden ser la pluralitat, el progrés, la creativitat, la qualitat, és a dir, tothom que en faci un bon ús, evidentment, que això també ja ho vigilarem, però la voluntat, la gràcia, creiem que si la marca ha de funcionar, se l'ha de fer seva com més gent millor.
Home, jo li he de dir que nosaltres, sent un mitjà de comunicació amb seu a Pals i amb vocació d'abast comarcal Baix Empordà, el nostre eslògan ja diu la ràdio de l'Empordà, pensant una mica en aquesta vocació més transversal. Escolti, i per les empreses, què vol dir tenir? Què significa tenir aquesta marca? Quin és el profit que se'n pot treure? Perquè al final, com deia vostè, és una mica posar un logotip a un concepte que ja existia i que tots ens hem fet nostre.
Bé, jo crec que una mica, aviam, no ens hem d'enganyar, és un plus, no? Un valor afegit. Tu dius, un producte és de l'Empordà, una cosa és de l'Empordà, en certa manera, en l'imaginari de tots, doncs és un afegit, eh? Algú parlava, no volem tampoc ser tan... ens anar tan cap allà, no? Però algú parlava del triangle, no? L'Empordà, Toscana, Provença. No es tracta d'això, però sí que...
Home, jo més d'una vegada he sentit la Provença, l'Empordà és la Provença catalana,
sí,
o fins i tot la Provença és com la Toscana italiana, o la Toscana, sí, és com l'Empordà italià.
Jo crec que l'Empordà és l'únic, o sigui, és l'Empordà, o sigui, no crec que el puguem comparar amb cap altra zona, ni el tarannà de la gent, ni per la pobra física del territori, no? Però a banda d'això, sí que creiem que és un valor afegit, o sigui, una marca que es ven com a Empordà, i de fet estem venent l'Empordà com a producte, sobretot a nivell turístic o a nivell astronòmic, estem venent l'Empordà com un plus, i un plus de qualitat, i certament el que es busca també amb aquesta marca és donar aquest plus, no? A banda de què? Que sent una marca de territori la gent se la senti seva i creï un esperit de pertinença, el que sí que és evident és que al fons el que hi ha també és un plus de qualitat.
Senyor Dilmé, deixi'm que li faci allò, alguna pregunta una mica més filosòfica, si vol vostè.
Sí.
A vegades a mi em fa la sensació que la gent de Torroella, per exemple, es relaciona més amb la gent de Sant Miquel de Fluvià que amb la gent de Begur o de Sant Feliu de Guíxols. L'Empordà, clar, és un territori que unit té tot el sentit del món des del punt de vista conceptual, però vaja, com es pot fer perquè això, la gent de Sant Feliu o els que som de Pals ens sentim més identificats amb el que passa a l'Escala o a Figueres, perquè és un territori molt llarg i molt, molt extens en la seva extensió.
Sí, bé, naixem, quasi som la meitat dels municipis de les comarques de Girona, no? 68 a l'alt i 36 al baix. Vull dir que déu-n'hi-do. Però, aviam, les sinergies locals són inevitables. Per exemple, jo soc de la Bisbal, i la Bisbal, doncs, en Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, tenim molt poca relació a partir dels municipis, no?
Clar.
Llavors, això és una cosa que repeteix, però, bueno, no és només entre l'Empordà, també és a nivell de comarca gironina, no? Per tant, no té massa... Jo crec que el que sí que és important és que el que ens ha de servir aquesta marca, també a nivell institucional, és que hi hagi una major col·laboració, en el sentit de que, home, si estem fent, jo què sé, una guia de senders o una guia de cicloturisme del Baix Empordà, home, fem-ho de l'Empordà conjunt, no? En aquest sentit, ja hi ha alguna experiència en aquest sentit, però la voluntat també dels dos consells, crec jo, és aprofundir, diguem-ne, en aquesta col·laboració, no? Apropar-nos una mica més l'alt i el baix, que no sempre estem visquent de costat, no?
Escolti, veuen un futur llunyà una possible unificació de les dues comarques en una de sola?
Bé, això ja no m'atreveixo a dir-ho, perquè diguem-ne la voluntat de la marca i la de llunyà és aquesta. Jo crec que això seria molt complicat, però bé, en aquest món no es pot descartar mai res, no?
Home,
però
la veritat és... Ara deixi'm que faci una mica més de ficció. Vostè és regidor a la, sí, Bisbal, i la Bisbal hauria de pugnar per ser la capital d'aquesta comarca més gran o aniria en detriment de Figueres?
Bueno, nosaltres ja estem acostumats a pugnar per la capital, vull dir, en aquest sentit.
Bueno, sí, però de moment...
Seria una batalla més.
Se'ls hi pot discutir des dels pobles del voltant, però de moment la capital és la Bisbal.
Ah, no, evidentment. Això administrativament, doncs, sort que tenim la història per anar a veure. Però no, jo crec que en aquests moments no, ningú es planteja, és un debat que no existeix, no? Vull dir, l'Empordà és l'Empordà, és una entitat, diguem-ne, no administrativa en el sentit d'estar unificada, però jo crec que sí que és una entitat única amb diferents pols, que això també és molt important, perquè no només hi ha la Bisbal que pugui discutir, doncs, la capitalitat de Figueres, que no la discuteix ningú en el sentit de l'Empordà, però sí que hi ha prou municipis importants en les dues comarques com perquè hi hagi una policentralitat, tot i que és evident que la ciutat més gran amb diferència, doncs, és Figueres. Però ja et dic que és un debat que en aquests moments no entrem, anem a poc, de moment hem de presentar el que és el desplegament de la marca, no la marca, perquè la marca ja està presentada, sinó el desplegament, la pàgina web a partir de la qual es podeu baixar l'aplicatiu per poder desplegar la marca cadascú a cada seu, i a més un vídeo promocional que s'ha fet de la comarca que crec que és prou interessant.
Escolti, per què es desplega ara, per què es tria aquest moment per fer aquest desplegament d'aquesta marca? És que simplement no s'hi havia pensat abans o vaja, que això és un projecte que ja ve de llarg?
Bueno, és un projecte que ja s'havia treballat a l'anterior legislatura. De fet, es va fer una presentació fa 2 anys del que és pròpiament el logo de la marca a Empúries, i llavors es va quedar que immediatament se'n faria una altra a la Baix Empordà, concretament a Torroella. No em digui per què, això està dormint al calaix, i el que hem fet, diguem-ne, és treure-li la pols i amb certa rapidesa, perquè tant el conseller de dalt com el conseller del baix hem pres possessió dels nostres càrrecs només de juliol, doncs amb una certa rapidesa creiem que és un, almenys per l'àrea de turisme al Consell Comarcal del Baix Empordà, és un projecte estratègic, és un projecte puntual, bàsic, però d'una manera, i volem treballar ja de seguida. Vull dir, per tant, com que la feina ja està mig feta, doncs l'hem acabada de fer i anem a posar fil a l'agulla.
Senyor Dilmé, si jo ara volgués adherir a aquesta emissora, a aquesta marca, podria fer-ho, i com hauria de fer-ho? Què hauria de fer? Quines són les passes?
Bueno, a partir de que la pàgina web estigui activa, que serà la pàgina que es dirà Soc Empordà, allà mateix vostè es podrà baixar tot l'aplicatiu de la marca, només haurà d'introduir les dades de l'empresa, les seves, i automàticament li baixarem tot el que és el manual d'ús i tot el desplegament gràfic de la marca. No tiré, és molt i molt senzill, perquè ja li dic que hi havia aquesta voluntat de que sigui com més... o sigui, la gent se l'ha de fer seu. O sigui, la marca triomfarà o no, no perquè les institucions el fem servir més o menys, que també, evidentment, sinó que realment la gent, el sector privat, la gent particular se'l faci seu.
Vostè deia, després de la presentació s'ha de fer el desplegament d'aquesta marca, hi haurà algunes accions més enllà d'aquesta web i d'aquest vídeo? Hi ha accions de presentació físiques en algun lloc? Hi ha alguna campanya de comunicació prevista al respecte? I de tot plegat, no sé si em pot explicar també quina és la inversió que té aquesta campanya.
Bé, en principi, això ho està intentant de tancar amb el Consell de l'Alt. Pensi que la presentació, diguem-ne, el desplegament el fem fins al mes que ve, fins al 14 de novembre, que la farem a Torroella. I són diguem-ne, serrells que estem acabant de tancar. La voluntat és, evidentment, el desplegament, diguem-ne, inicial, mediàtic, volem que sigui important, i ara estem amb el Consell negociant, precisament avui tenim una reunió. Aprofitant que anem a un tema a la Diputació de Girona, doncs tenim una reunió amb el Consell de l'Alt Empordà i nosaltres i l'empresa que està fent el desplegament de la marca per fixar tot aquest calendari.
Doncs, senyor Dilmé, estarem pendents d'aquest web, d'aquest portal socempordà.cat, que ha d'entrar en vigor en el moment que es presenti, vostè deia el 14 de novembre, i vaja, confiem que sigui una iniciativa d'èxit, perquè al final una de les màximes perquè els territoris progressin és que siguin, que tinguin més volum de gent per fer-los créixer, i per tant iniciatives com aquesta segurament sumen. Senyor Dilmé, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Bon dia.
2:15 de 9 del matí. Ja sabeu que una vegada acabat també el relat de l'actualitat de casa nostra, obrim una mica el focus i fem un repàs ràpid i breu per aquesta actualitat general. Comencem explicant-vos que el president Quim Torra anuncia una investigació per l'actuació dels Mossos i per analitzar les protestes de la darrera setmana. El president creu que la mesura ajuda a mantenir la confiança en el cos de la policia catalana.
He demanat al conseller d'Interior que s'inicien d'immediat totes les investigacions internes que calguin per aquelles actuacions que no s'hagin ajustat als protocols i s'obrin els expedients necessaris per depurar les responsabilitats corresponents, com sempre s'ha fet en el cos dels Mossos d'Esquadra i, precisament, per la pròpia confiança en els propis cos de Mossos d'Esquadra.
Torra ha defensat també la necessitat que es creï una comissió d'investigació per estudiar i analitzar amb tota la transparència tots els fets ocorreguts la setmana passada i per on passarien els episodis de protesta i també les actuacions policials. Torra creu que a aquesta comissió d'investigació haurien d'estar convidades entitats de defensa dels drets humans i el síndic de Greuges, entre altres.
I Societat Civil Catalana prepara autocars des de Madrid, Saragossa i València per la manifestació de diumenge. L'entitat espera una marxa cívica i pacífica a Barcelona, sense símbols partidistes ni expressions fora de la llei.
El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, ha presentat aquest dimarts públicament la manifestació, que espera que sigui cívica i pacífica en defensa de la convivència i la democràcia a Catalunya, i que ha convocat en resposta a les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En un comunicat, l'entitat ha convidat tots els constitucionalistes i demòcrates catalans i de la resta d'Espanya a participar participar de la protesta, que ocuparà el Passeig de Gràcia en un moment polític que considera molt greu.
El relator especial de l'ONU per la independència de jutges i lletrats veu amb preocupació la investigació a Gonzalo Boye. Diego García Sayán exigeix a Espanya que creï les condicions adequades per exercir lliurement la professió.
L'entitat amb seu a Berlín, que agrupa advocats de drets humans, entre ells Boye, va emetre un comunicat dilluns on assegurava que la investigació per un delicte de blanqueig de capitals està basada en un pretext fals amb l'objectiu de desacreditar Boye per defensar l'expresident Carles Puigdemont. Per això va reclamar a García Sayán l'exigència al govern espanyol de mesures contra els atacs al lletrat de l'expresident.
Westminster dona llum verda al pacte del Brexit però bloqueja el calendari de Johnson, de Boris Johnson, per sortir de la Unió Europea el 31 d'octubre. El premier aconsegueix una majoria de 30 en favor del seu acord amb la Unió Europea.
Per 329 vots a 299, el premier britànic ha guanyat la votació celebrada aquest dimarts a la tarda en segona lectura de la llei de retirada de la Unió Europea, que inclou el pacte del Brexit, a què va arribar la setmana passada amb els 27. El premier ha perdut la segona votació que ha tingut lloc als comuns i que finalment ha esdevingut la més rellevant de la jornada. Si l'hagués guanyada, li hauria permès complir amb la data límit que s'havia fixat per sortir de la Unió Europea el 31 d'octubre, que és quan expira l'actual pròrroga que la Unió Europea va concedir a Londres la primavera passada.
I acabem l'onada de protestes a Xile. Ja deixa 15 manifestants morts. El president equipara els manifestants amb delinqüents i assegura que el país està en guerra.
Dilluns, el mateix govern del president conservador Sebastián Piñera va reconèixer que el nombre de morts ja arriba a 15 persones, 3 de les quals per trets dels militars i una altra atropellada per un camió de l'exèrcit, que des de l'inici no ha dubtat a reprimir durament les concentracions i, segons els opositors, de manera desproporcionada. La resta, i segons la versió oficial, van perdre la vida en incendis provocats durant pillatges, principalment en botigues i centres comercials. El nombre real de ferits és fins ara una incògnita. Es parla de centenars. Ahir, l'Institut Nacional de Drets Humans advertia d'almenys una vuitantena de ferits de bala. Mentrestant, la xifra de detinguts supera les 2.600 persones. Les protestes, que s'han escampat per diversos punts del país, són especialment multitudinàries a la capital, Santiago, que continua sota control militar i amb estricte toc de queda. De nit, els militars ocupen els carrers i obliguen els ciutadans a tancar-se a casa.
Gràcies, Alba Lejide. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Bueno, bon dia avui, sí, i bon dia per qui necessitava pluja, eh?
Sí, per dir alguna cosa, eh? Escolta, sí. És la frase amb la que comencen totes les salutacions. Bueno, bon dia per dir alguna cosa.
Sí, bueno, però vaja, també està bé, no?, de tant en tant veure que la natura fa tardor. O sigui, és que l'estiu i la calor també feien una mica una sensació d'estranyesa.
Sí, home, a mi em sembla més alarmant que fa una setmana estiguéssim a 26 graus que això, no pas aquestes pluges d'avui.
Això és veritat, no? Ara dius, bueno, va, ara hem entrat a la tardor, això torna a la normalitat, que és una mica agressiva la manera de fer-ho, sí, eh? Però vaja...
I en qualsevol cas, ja fa no sé quants anys en Serrat cantava que en aquest país plou poc i quan plou no sap ploure, ho fot tot en l'aire.
És veritat.
Bé, la Teresa Calabús és la responsable de la llibreria El Cucut. Per cert, tens alguna afectació tu per la pluja, alguna inundació a la llibreria o així?
Bé,
o no?
Bé, no m'he mirat en detall el sostre, diria que no. N'hem tingut per veïns dies enrere per un desaigüe d'una rentadora i diferents coses, però ara tot es nota tranquil, o sigui que... Però tenir el local comercial a sota uns pisos és tan perillós com que plogui cada dia.
Ja. En qualsevol cas, dèiem, la Teresa és la nostra llibretera de capçalera i amb ella cada dimecres parlem de llibres. I avui de què parlarem, Teresa?
Mira, avui parlarem de l'Imma Monzó i no és pas la primera vegada que parlo d'ella en aquest programa, però és que com a llibreters en aquesta casa la volem reivindicar constantment. És una de les autores catalanes vives més importants que tenim, una dona que hauria de tenir tota la seva tots els seus llibres publicats vigents. La llàstima és que alguns van sortir amb l'editorial de Magrana i no s'han reeditat, sobretot els reculls de contes, que ja és extraordinaris, són fantàstics, i el que sí que tenim són unes quantes novel·les, i nosaltres hem volgut fer el Club de Lectura amb l'Imma Monzó, sovint tenim un club de lectura aquí al Cucut, que tothom hi està convidat, i no ve l'autor gaire sovint, però quan comencem la campanya, la jornada o la temporada, per dir-ho millor, convidem un autor i quan la tanquem també. En aquest cas ve l'Imma Monzó perquè a mitjans del curs passat vam llegir L'aniversari, una novel·la extraordinària, molt bona, i ara hem llegit La dona Veloç i parlarem una mica de les dues obres, potser més de La dona Veloç perquè és la que ens hem llegit expressament perquè ella vingui. És una novel·la que va d'una... és una psicòloga que no para mai, corre tant i tant i tant, que té estudiats els segons que tardarà a pagar a l'autopista o a obrir la porta de casa o les coses que té a la nevera quan hagi d'obrir la porta, els minisegons que tardarà a agafar les coses per tenir tot a punt. I llavors la seva màxima fita és millorar el seu temps en fer les coses.
Carai.
Això que és
puc explicar-te una... Puc confessar-te una cosa?
Sí.
Jo ho faig una mica, això.
Ja, sí. És que ella, a més, allò, quan abans d'arribar a la cua de l'autopista, com molts ho fem, veurem qui tarda més, qui tarda menys, però ella és capaç de veure si qui condueix. Si condueix una persona gran que tardarà a pagar o condueix algú que serà lleuger, val? Llavors, és una mica aquestes coses. Quan ella canvia de carril, encerta. Si jo canvio de carril, segurament la pifio, vull dir que... Yeah. Però bé, és una dona molt efectiva en aquestes coses, però clar, se li escapen molt les relacions familiars i del seu entorn més proper, perquè és clar, sovint no té temps. La paraula faig temps mentre espero, tal, això no té sentit per ella, i no sé, per exemple, mirar un episodi de la televisió, doncs és mirar l'episodi mentre caminen a la cinta de casa, mentre escolta, doncs, un audiollibre o mentre escolta, vull dir, pot tenir una orella a cada lloc. Aquest personatge és l'excusa per parlar-se, doncs, d'això, de les relacions humanes, del ritme de vida que portem avui dia, de les... no sé com dir-te, de quan algú és intransigent, ja. De les exigències que ens marquem uns als altres i a nosaltres mateixos, i una mica a la inadaptació de segons quins caràcters en el món que vivim. I no sé si ja tens per llegir un trosset.
Sí, sí. De fet, avui anem sobrats de temps.
Ah, doncs mira, perfecte, us explico. Ella parla de... Ella és una dona exigent, per tant, quan és jove, quan és una vedeta, admira molt el pare perquè està convençuda que té com una mena de vida ella, pare representant, per tant, ella juga a pensar que el seu pare té una altra vida molt millor que la que viu a casa seva, i que a casa seva hi va de tant en tant, i que quan fa de representant i marxa, doncs surt amb altres dones, i això ella ho viu com una il·lusió, perquè la seva mare, segons ella, la Dorita, vull dir, és una família que tots els hi escurcen el nom per fer via cridar-se, sí. Dorita queda, perdó, ella es diu Agnès i és l'Agnès, doncs la seva mare intenta, un cop ja té els fills una mica grans, tornar a reconduir la seva vida laboral i, com que és mestra, se'n va en un centre escolar a donar classes. Tant en tant li toca ser la vigilant quan expulsen algun dels nens que ha fet alguna bestiesa o que no s'ha portat bé classe. Us llegeixo tot el tros en el que la dona definitivament pensa que no està feta per aquest món, si els nens són d'aquesta manera. Arriba el nano en la zona, diguem, en què està expulsat, on s'ha de quedar, i li diuen a la mare, a la mestra en aquest cas, ja torno a ser aquí. La mare estava de guàrdia i va dir, que t'han expulsat? Al mateix temps avaluava si l'estrèpit que acabava de sentir al pati tenia alguna cosa a veure amb aquella expulsió. Darrere l'alumne, un professor atabalat que devia haver seguit l'Òscar per assegurar-se que arribava a bon port, va dir, esbufegant, l'he expulsat perquè acaba de llançar la cadira per la finestra. I se'n va tornar a l'aula per continuar fent classe. L'Òscar va seguir la mare per anar a buscar un formulari d'expulsió i es veu que el nano la va contemplar atentament mentre escrivia, amb aquella lletra tan curosa i ben feta. Motiu de l'expulsió, 2 punts, llançar una cadira per la finestra. La mare notava al damunt la mirada tèrboga de l'Òscar, un nano escanyolit que gairebé no arribava al 1,20 m d'alçada, però que tenia un somriure idiota i malèvol que, sens dubte, el pare i jo, si haguéssim estat a l'ensenyament, ens hauríem mort de ganes de desmuntar d'una bufetada. Però això, ens va dir la mare, als instituts no es feia, ni desmuntar els somriures d'una bufetada, ni tampoc reconèixer que te'n mories de ganes. Ben al contrari, la do, que ni tan sols es permetia visionar mentalment una escena com aquesta, i era conciliadora de mena, un cop va haver signat el paper d'expulsió, es veu que li va dir: «Ai, Òscar, 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 què en farem de tu?». L'Òscar no estava ni de bon tros capacitat per respondre a una pregunta tan abstracta, i la mare no hi havia d'haver insistit, però va insistir. I la segona vegada que li va preguntar: «Què en farem de tu?», el nano va desviar la mirada i va murmurar una cosa incomprensible, però la mare encara va anar més lluny. Va dir: «Vine cap aquí, Òscar». I el va fer seure, cosa que el nano es veu que encara li va agradar menys, perquè era d'aquests nanos que necessiten moure's constantment. «Ara vull que t'imaginis una cosa, oi? Ara imagina't que jo em presento al menjador de casa teva, agafo una cadira, obro una finestra i la llenço sense més ni més al carrer. Ara digues, tu què faries?». Sense dubtar ni un segon, l'Òscar va contestar: «Et violaria, et degullaria i et faria bocins per al meu pitbull».
Carai.
Aquesta és la literatura de la Imma Monzó. Punyent, forta, humor negre, detallista, perquè és capaç de detallar una escena cinematogràficament. I molt humana, la veritat, perquè arrel d'aquests textos es pot parlar de moltíssimes coses, tant en un club de lectura com en un, no sé, com una trobada entre amigues que s'han llegit aquesta dona.
Doncs recordem el títol, Teresa, abans de...
Mira, sí, la novel·la que haurem llegit ara és La dona veloç, que ha publicat a la editorial Columna i també està ja en la butxaca. Columna ho dic bé perquè el gros també està disponible, però no sé si és en Columna o si és en Destino. Ho dic segur perquè tinc aquí davant.
Recordem, a més, el títol, porta... que és La dona veloç.
La dona veloç. La dona veloç, que és la família que hi ha els lents i els velossos. Llavors ella és La dona veloç. És prenet en català perquè va ser el Premi Ramon Llull, o sigui que no us deia bé l'editorial. Ella va guanyar el Ramon Llull amb aquesta novel·la. Ja està en edició de butxaca a La butxaca. I bé, recordem que qualsevol obra que trobeu de l'Imma Monzó en una llibreria, si no l'heu llegit, ja ho podeu agafar, perquè segur
que
és indispensable. Sí.
Molt bé. Doncs Teresa Calabús, La dona veloç, que vagi bé la lectura i que vagi bé el grup de lectura que fareu sobre aquest llibre.
Gràcies. Fins la propera.
Una abraçada i fins la setmana que ve.
Igualment, adéu-siau.
D'aquí a 8 minuts seran les 9 del matí. Hi ha un tema que encara ens ha quedat pendent de fer, que és fer un cop d'ull, obrir la finestra que cada dia dediquem al Temps per l'Opinió, que en aquesta edició d'avui, 23 d'octubre del 2019, ens arriba de la mà de la xef Lola Puig.
Avui em toca parlar del tema que traspua pels nostres carrers, siguis de l'Empordà, siguis de Girona, catalana, castellana o del món. Soc mare, filla de pares nascuts en temps de postguerra, molt tocats per tot el que és baralla, conflicte, enfrontaments i dir les coses pel seu nom. Potser per això hem arribat on estem avui. La vida que porto viscuda mai m'havia tocat aquest ambient de lluites a flor de pell com els últims 2 anys. Vaig veure com naixia la democràcia i així l'he viscuda. Durant la meva joventut, quan hi ha hagut necessitat de sortir al carrer, hem sortit a reivindicar els nostres drets de manera pacífica però ferma i conscients del que estàvem demanant. Segons el diccionari virtual, la titularitat del poder quan ens referim a democràcia resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup. I puc dir que la nostra educació ha estat encarada cap a vetllar pels valors de la llibertat, que des dels ancestres llatins vol dir el mateix, capacitat d'escollir sense necessitat de sotmetre's a ningú, a cap autoritat ni poder per tal com la defineix la nostra famosa Wikipèdia. Avui em pregunto a on s'han perdut alguns que estan tallant tots els drets, que empresonen, que tallen ales, que reprimeixen, prenen decisions totalment injustes, no em permeten opinar, no respecten les decisions del poble, no em deixen sortir al carrer de forma pacífica, estan decidint per mi, m'estan manipulant la informació i pretenent que els confiem la seva manera de fer. És que s'ha jugat a que ens perdem? Crec que la majoria sabem molt bé on estem i què volem i cap on anem. Potser s'han de posar a treballar els filòsofs i han de començar a canviar els significats de les enciclopèdies? Repeteixo, sóc mare i les meves filles ara segueixen al carrer juntament amb milers de joves a tot Catalunya, estudiants o no. Senten la responsabilitat de fer el que els toca. Ells no entenen la mentida ni la manipulació. Tenen una visió clara del que volen. Demanen democràcia i llibertat. Recuperar els drets que ens estan robant. Estan demanant lo seu i lo de tots. El nostre relleu no té por. La por paralitza, empobreix, desempodera. Amb tot això, desitjo que els que mouen els fils reaccionin ràpid, sapiguent moure'ls millor i que de moment ens tornin al que és nostre, la llibertat de tots els empresonats, que també és la nostra llibertat, i deixin la violència de banda, que ni toca ni la volem.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
D'aquí a 4 minuts seran les 9 del matí, marxem. I, com sempre, fem un repàs a l'actualitat de casa nostra a partir del mapa informatiu de la comarca.
A Castell d'Aro, polèmica entre el govern i Som per l'aire condicionat del seu futur centre cívic. De fet, Som ha portat el cas a la Comissió de Patrimoni i Cultura de la Generalitat perquè assegura que la normativa no permet que les màquines de climatització estiguin a la coberta. A més, diuen que fa mala imatge. El govern admet aquesta normativa i diu que els arquitectes ja han trobat una solució per a la seva integració.
A Palamós, el cementiri estarà obert els dies 1 i 2 de novembre al vespre, a partir de 6:45, amb motiu de la festivitat de Tots Sants. L'Ajuntament, mitjançant les àrees de patrimoni i de cementiri, ha preparat visites guiades a l'equipament amb la voluntat de descobrir l'evolució d'aquest recinte funerari, així com la història dels diversos elements arquitectònics i artístics destacats.
A Corçà, l'Ajuntament ha començat a portar a la pràctica el Consell Veïnal, una proposta del grup municipal Fem Poble per acostar-se als nuclis d'una manera més directa, fer propostes i crear un espai de comunicació i proximitat amb els veïns. El primer ja es va fer i n'estan molt satisfets i els següents s'han posposat a la setmana que ve per pluges.
Abacus viatja arreu del món amb la segona trobada del post-crossing amb una trentena de persones. Els participants arribats d'arreu del món han celebrat el post-crossing Abacus per segon any consecutiu.
A Ullà hi va haver la Fira de la Poma aquest diumenge i es van vendre 5 tones de pomes. Ja va ser la 13a edició de la Fira, amb les activitats de sempre, però també plena de novetats.
El Consell de la Gent Gran de Palafrugell inaugura una aula informàtica amb un total de 20 ordinadors, un d'ells portàtil i un projector. La sala estarà oberta 2 dies a la setmana.
I fem un últim cop d'ull a l'estat de la previsió meteorològica, Albert.
Sí, l'episodi de pluges i tempestes, vent i mala mar va a menys, però durant les primeres hores del dia encara estarà plovent, de fet encara està plovent, i ocasionalment amb xàfecs tempestuosos de forta intensitat. La situació millora amb una temperatura avui poca amplitud tèrmica, entre 14 i 16 graus, màximes de 21 graus, i segueixen vigents els avisos sobretot per mala mar avui i demà. Demà una jornada radicalment diferent, millora la situació del temps, amb sol i pocs núvols cap a la tarda.
Doncs ja ho diu l'Alejandro Sanz, després de la tormenta sempre viene la calma. Gràcies, Albert Aparicio, i seguirem al peu de la lletra les indicacions que ens donguis a través de radiocapital.cat.
Adéu, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia. I hi ha un avís de carreteres tallades, també. Ho fem una actualització de Viladamat a l'Armentera, tallada per acumulació d'aigua. Hi ha una altra carretera tallada, la G6211 de Figueres al Far d'Empordà, la G6321 de Bellcaire fins a Albons, la C260 a Roses, tallada en dos sentits de la marxa, la G6219 a Vilamalla passant per Siurana, també la carretera de Setcases que està tallada. A la N260 només hi ha un carril obert, a Arbúcies i també al pont de Ribes de Freser, la G-5263. I tallada també la carretera, això, la carretera de Bellcaire al Bons. Informacions d'última hora que ens arriben també al nostre web. I tornarem demà a les 8. Que vagi bé. Gràcies per fer-nos confiança, sobretot per aigua, i vaja, no sortiu de casa si no és imprescindible. Adéu-siau.